L'art d'educar, amb Isabel Gaià, Rosa Gairal i Dolors Sallés.
Un programa mensual en el que trobareu reflexions, orientacions i opinions diverses sobre temes d'educació.
No us el perdeu!
Bon dia i benvinguts a aquest programa. Les emocions i reaccions emocionals són necessàries per sobreviure. Posem un exemple. Si estem a casa o a l'escola i es provoca un incendi, la nostra reacció serà sortir corrent. Les emocions també tenen reaccions fisiològiques. Si aquestes són desagradables, com la ràbia, la por, la tristesa, la vergonya, la gelosia, provoquen o mal d'estómac, tremolor, angoixa, suor a les mans, les galtes es posen vermelles. Però si tenim emocions agradables, com la felicitat, l'amor, l'alegria, les reaccions seran molt diferents i ens sentirem bé.
En l'actualitat, les situacions emocionals de pors i temors que més preocupen en relació amb el nostre món educatiu són més socials, com podria ser el cas de por a fer el ridícul, por a no tenir èxit, por a no ser acceptat, por a no ser ben vist, por a les persones diferents. Si aquestes situacions no les sabem resoldre amb una conducta adient, hem de respondre amb ansietat i enuig, o sigui, emocions negatives. Però si podem donar una resposta correcta, preparada o entrenada, és que tenim la situació controlada, o sigui, que hi ha un control de les emocions, o millor dit, un reconeixement de les pròpies emocions. És important, doncs, saber controlar les nostres emocions i, per tant, cal educar els infants i joves perquè les reconeguin i les puguin reconduir.
Sobre l'educació emocional parlarem amb Josep Maria Porta. Josep Maria Porta és llicenciat en Ciències de l'Educació, en l'especialitat en Pedagogia Terapèutica per la Universitat de Barcelona i també és llicenciat en Psicopedagogia per la Universitat Oberta de Catalunya. Treballa en un centre d'orientació psicopedagògica i fa assessorament per pares, infants i joves. Ha donat moltes conferències sobre educació emocional i la relació pares-fills. Ha fet assessoraments a centres educatius, a escoles de pares i treball també ha fet també treball individual a infants, joves i adults, per tal de donar propostes de canvis d'actituds i així poder viure més plenament la vida.
Molt bé, doncs tal com ens ha dit la Isabel, avui parlarem amb Josep Maria Porta per parlar d'aquest tema tan interessant que són les emocions. Bon dia, Josep Maria.
Bon dia, Dolors.
Mira, com a educadors, pares o mestres, a partir de quina edat cal començar a treballar les emocions dels infants?
Jo crec que s'ha de començar des de sempre. És a dir, des que tu tens, com a pares, quan tenim una criatura, a vegades podem pensar, i és una frase que s'acostuma a dir, no és que el nen no se n'entera, és petit, no entén res, encara no sap de què va. Això pensem que no és veritat, que no és cert. Perquè nosaltres tenim diferents nivells dintre nostre, que són el conscient, el subconscient, l'inconscient, i tot allò que és significatiu per a les persones es queda gravat en el subconscient i tard o d'hora ens condicionarà la nostra vida. Si hem tingut experiències doncs, de persones que fent teràpies i treballant han descobert que havien viscut una situació que encara tenien com a molt, molt agafada dins de quan estava a la panxa de la mare, no? I que després la mare, sense que l'altre sapigués en un altre context, ha explicat que aquella època que la filla, en aquest cas la filla, deia que havia passat això, la mare refereix, explica que realment havia passat una situació d'aquestes, no? O sigui que si nosaltres tinguéssim en compte que quan un ser és capaç d'absorbir qualsevol reacció que en seria química, però també reacció física, reacció verbal, que tenim nosaltres, que és capaç d'absorbir-la, seríem molt, molt, molt cuidadosos.
I tant. Segur, segur.
Vaja.
I l'educació infantil necessita una certa maduresa emocional dels pares o mestres?
Home, jo diria que no necessita una certa, necessita una total.
Ja.
Total, perquè si no anem a la rebaixa. És a dir, diem una certa maduresa, bueno, farem el que podrem. I això és cert, Dolors, tots fem el que podem, sí. Tots fem el que podem i fem molt perquè tenim clar que ens estimem els nostres fills, no? Però independentment, que ho he sentit tantes vegades això, és que jo me l'estimo molt i ho faig per ell. Sí, però que ho fem per ell no vol dir que no ens equivoquem moltes vegades. I crec que els pares ens hauríem de tenir una gran dosi d'humilitat per dir, ostres, doncs no ho he sabut fer millor, he ficat la pota, per què no preguntem, que algú ens expliqui, que algú ens ensenyi, perquè l'experiència de tots és una manera de poder donar l'altra informació perquè pugui canviar coses, no? Per tant, nosaltres hem de ser madurs emocionalment, en diem equilibrats emocionalment, perquè si no nosaltres els hi passarem les emocions mal gestionades, eh? Que els hi passem l'alegria, les ganes de viure, il·lusió per la vida, fantàstic, però també els hi passarem la ràbia, l'enfado, l'exigència, el ressentiment, la ràbia, tot això també els hi traspassarem. I no és que nosaltres hi diem que siguin rabiosos o que siguin ressentits, sinó que el nen, sense donar-se en compte, va integrant una manera de viure, una manera de gestionar la vida, que és la que nosaltres tenim. I qui més qui menys es fixa amb el seu pare o amb la seva mare i es dona compte que moltes coses, això ja ho feia la mare, això ja ho feia el pare, aquesta reacció la tenia el pare, aquesta reacció no la tenia la mare. Per tant, nosaltres sempre hem d'estar molt equilibrats emocionalment per poder educar.
Llavors això, de fet, presenta una situació amb la qual seria necessari que aquest concepte de la maduresa emocional pues, estigués molt treballada en general com a societat, o perquè llavors es dona el cas, no, que fàcilment una persona que no sigui conscient de que ell no coneix les seves emocions o que no les sàpiga controlar, pues ell no és conscient, però no pot educar correctament en aquest aspecte el seu fill, no? O sigui que això presenta una necessitat d'un plantejament més global, no? O com...
Sí, bueno, és més que global, jo diria que és molt personal.
Però llavors, com pot això transmetre's? Que la gent sigui conscient de que això passarà, no?
Sí, home, clar, però la gent s'hauria de creure això, Dolors. Jo crec que la majoria de gent no ho té ni present perquè no li dona la importància que li donem nosaltres que ens dediquem a aquesta tècnica, que veiem cada dia les situacions i les reaccions que té una criatureta de l'adolescència i que veiem que té un origen quan era petit, o que els crits que hi havia a casa, o els enfados, o aquells cops de puny desproporcionats damunt la taula, no? I veiem que hi ha una relació. Quan hi ha una situació a l'escola, diem, quin problema hi ha, què passa, aquest nen presenta aquesta conducta determinada, negativa, no?
Sí.
Sempre diem, anem a veure la família. Què ha passat a la família, quina relació ha tingut, com estan el pare i la mare, com li han parlat, com li han dit, per què? Perquè sabem positivament que l'origen està allà.
Clar.
Llavors, clar, això parlem dels pares, però els educadors exactament igual.
Sí,
l'altre dia em feien un comentari que jo no ho he seguit de prop, no? Però que a Finlàndia es veu que una de les professions que està més ben valorada és la de mestre, no? Mestre, sobretot a l'etapa infantil. Clar, llavors me deien, diu, és que aquesta gent fa teràpia. O sigui, un dels condicionants no és fer una carrera d'uns quants anys, de molta formació didàctica i pedagògica i metodològica, no, si fan teràpia per conèixer les seves pròpies emocions, perquè coneixent les seves pròpies emocions podran connectar amb les emocions del nen i podran ser adequats a l'hora d'educar-lo. Clar, aquí és impensable això.
Sí, sí, però com a mínim ja entremig hi ha l'educador, no?, que pot parlar amb els pares, pot parlar amb els alumnes, no?, i com si diguéssim es pot fer conscient d'aquesta necessitat, no?
Molt bé, és així.
Sí,
moltes
sí.
Vegades els pares diuen, és que jo no sé com tractar el meu fill, i és veritat, perquè no tots en sabem, no?, ni coneixem a vegades, ho hem d'aprendre, això. Però quan els pares diuen que no sé parlar amb el fill, l'educador hauria de tindre... que ja ho fa, eh? O sigui, a vegades intuïtivament ja ho fa, no? Però hauria de tindre el coneixement i la pràctica suficient per dir, doncs mira, en aquest cas, en aquest nen, en aquesta situació, en aquestes característiques, parleu-li d'aquesta manera, dieu-li d'aquesta manera, pacteu d'aquesta manera, depèn de l'edat. I sempre, jo en les meves explicacions que faig, sempre dic, el nen, a vegades, sobretot els pares joves avui dia, el nen petit li donen tantes explicacions que fa feredat. Dic, però com pot ser, a vegades dic, però com pot ser que li passis tres quarts d'hora explicant a aquest nen de 3 anys que tu vols sortir, casos concrets, eh? Que tu vols sortir de festa amb la seva mare perquè vols anar amb uns amics i perquè tens ganes de sortir, perquè vols descansar, que és el divendres a la tarda. Però si el nen, primer, que no està en condicions d'escoltar, i segon, és que no li interessa el que li expliques, perquè ell vol estar amb tu. Per tant, hem de saber què és el que hem de fer, no? I, així com a cosa general, per si serveix, jo el que explico és que la criatura, dels 0 als 6 anys, s'han de donar moltes més ordres que explicacions.
Ah, això és molt important, perquè ara es fa tot el contrari.
Es fa tot el contrari. Després, dels 6-7 als 12, els 12 aproximadament, s'han d'igualar les ordres i les explicacions, perquè el nen va madurant i està en més condicions d'entendre. I a partir dels 13 en amunt s'han de donar més explicacions que ordres. Per què? Perquè el nen no ha de fer les coses perquè els hi manen, sinó que cada vegada ha d'integrar més, que ha de fer les coses perquè toca fer-les, perquè és la seva responsabilitat. I jo penso que si ho féssim així, i les persones que ho va provant, li surt molt bé. És a dir, tenir clar d'entrada, sobretot els pares joves, que al nen se li han de donar ordres, no és perquè jo mano, pobret, i ell creurà, no, perquè el nen necessita saber quin és el seu punt de referència, fins on pot arribar, fins on no pot arribar, què ha de fer sí i què ha de fer no, perquè llavors això li dona molta seguretat. Ficar límits amb una criatura, donar-li les pautes, les regles del joc, sempre amb molta claretat, amb molta fermesa, però també amb molta carícia, molta tendresa, el nen està tranquil. El nen, jo crec, que potser és una cosa que surt de l'habitual, però jo penso que la persona humana, per pròpia condició, és obedient. Però, clar, no és un problema de que si és obedient o no ho és, sinó que el que el mana, el que li ensenya a ser obedient, potser no en sap prou, i el nen, per comptes de desenvolupar l'obediència, el que desenvolupa és la rebeldia. I això és el que ens trobem habitualment.
I en quins aspectes pot afectar a l'infant el fet de no tenir en compte les seves emocions a l'hora d'educar-lo?
Home, si no tenim en compte les seves emocions, el nen se pensarà que pot fer el que li doni la gana. Nosaltres, penso, que el que li hem d'ensenyar, però clar, ho hem de saber nosaltres mateixos, això, no? Primer és saber que té emocions. Quan ell sàpiga que hi ha emocions, que existeixen, que, bueno, si pot haver tantes coses, per exemple, tinc aquí un recull d'emocions, perquè ho treballem això als cicles formatius de grau mitjà i superior, i batxillerats, perquè és una manera de preparar la gent per aplicar-se al món de l'empresa, no? I és la capacitat, doncs, de tenir bon humor, de ser amable, de ser expressiu, de ser flexible, d'utilitzar l'empatia, de ser obedient, de disciplinat. Tot això, que n'hi ha una quantitat, jo en tinc recollits aproximadament més de 100, 125, eh? Vull dir que imagina't la quantitat de coses, de valors, d'emocions, sobretot, de sentiments que podríem transmetre, no? Llavors, quan nosaltres el que fem és ensenyar això als nostres fills, el primer és identificar-les, conèixer que les té. Segon, el segon pas que ha de fer és expressar-les, poder-les expressar, poder-les dir, jo tinc aquesta situació, em sento malament, em sento bé, estic enfadat, tinc ràbia, estic content, estic alegre, i quan les expressa, en aquell moment les comparteix, i després l'últim pas sempre és ensenyar-li a controlar-les, perquè no es tracta de què, és que el nen ha que expressi, sí, si vols expressar, expressi. El nen ha d'aprendre a expressar fins a un límit, no pot expressar sempre de la manera, perquè si no tenim les rebequeries, tenim aquestes reaccions molt, molt infantils, les pataletes que en diem, i clar, això si no es para, si no es recondueix, el nen ho fa quan és petit d'una manera, i quan és adolescent ho fa d'una manera molt més exagerada, perquè situacions qui més no coneixem, de reaccions agressives de part dels adolescents, perquè no els hi donen, doncs, que sigui, diners, no els deixen sortir, no els hi compren un ordinador, no els hi compren un mòbil, i llavors la reacció és d'agressió, o de violència fins i tot, no? I aquesta reacció és una reacció que en petit segurament tenia quan tenia 3, 4, 5 anys. Per tant, les conseqüències són claríssimes, no?
I quan els nens s'habituen, per exemple, a que, anem a suposar, quan estan a l'escola, els tracten molt diferent i viuen unes emocions d'una manera molt diferent de quan estan a casa o molt diferent de quan estan amb els avis, de quan estan amb els pares. Molt sovint ells fan actuacions diferents a cada lloc.
Sí.
Això pot tenir una repercussió en el futur.
Sí. Primer és una evidència i hem de saber per què venen. Ens trobem nens que a l'escola són nens obedients, són nens que no parlen gaire, que no expressen gaire, que fan el que els hi diuen, que no s'enfaden, i a casa seva són terribles. Criden, peguen, es pessiguen, s'enfaden, trenquen coses, no? Dius, com pot ser això? No és el mateix criatura. Jo m'he trobat en situacions de nens molt agressius a casa, que quan li deia a l'escola, cuidado, que aquest nen té aquest tipus de conducta, l'hauríem de veure per ajudar com se'n surt, no? Deia, no pot ser, això que expliques no pot ser. No pot ser, no pot ser que aquest mateix nen que tenim aquí a casa faci això. Doncs sí que ho fa. Per què? Perquè a l'escola hi ha una pressió social que el que provoca és que el nen, que molts, o sigui, el que fa aquesta actitud de reprimir-se, no?, que socialment volen quedar bé, volen que la seva imatge no estigui alterada, volen que els altres els acceptin, volen que tinguin una etiqueta de bons nens. I això, com que no és només natural, que el més natural és l'equilibri, enfadar-se, estar alegre, riure, plorar, treure aquest enfado, però a la vegada ser solidari, tot això, aquest equilibri és el que fa que la persona visqui les emocions i visquent-les les va integrant i tria les que vol exercir durant la seva vida. Quan això no es pot fer, hi ha un desequilibri, i aquest desequilibri es porta en una reacció d'enfado tremendo i profund per no haver pogut expressar les seves emocions a l'escola, a casa. O al revés, hi ha nens que a casa són molt submissos, obedients, creuen, per què? Perquè tenen doncs, una por incorporada, segurament, al pare o la mare, i que a l'escola, perquè es permeten, doncs, perquè allí no hi ha el pare i la mare, que és aquell segurament que té por, es permeten doncs, de plantar cara, de contestar al professor, de pagar els companys, de jugar a futbol i donar puntades de peu, etc. O sigui, podem trobar tipus de reaccions diferents, amb diferents criatures, en relació a casa i en relació a l'escola.
I quins trets emocionals destacaries més en la infantesa, a l'adolescència, o són els mateixos?
Són els mateixos, el que passa que augmentats. Jo crec que les característiques típiques del nen, emocionalment parlant, característiques, el nen té unes negatives i unes altres positives, i l'adolescència exactament igual. Les característiques típiques negatives, que en diem negatives, del nen petit és l'enfado. L'enfado és el que hi ha més. I llavors nosaltres necessitem saber gestionar aquest enfado. Perquè, per un costat, si el reprimim molt, aquest xiquet aprendrà a callar i un dia tot això sortirà, explotarà, no ho podrà reprimir i sortirà de manera inadequada. I l'altre és pensar que, bueno, doncs que expressi, no li reprimirem, que expressi, pot arribar a ser una criatura que no té cap límit i pot expressar el que doni a la cara, ser una persona exigent i sense control de les emocions. Per tant, capritxós, consentit, mal educat. Això què significa? Que possiblement hi haurà un mal futur. Per tant, tant una manera, o sigui, el que reprimim, calla, recorda el pitet, el bebero d'abans, no? Com i calla, no? Callar era bàsic. Callar vol dir no expressis vol dir no tens dret a opinar, no tens dret a compartir, calla. El nen que calla un dia explotarà amb agressió, segurament, si ho fa, perquè és la lògica, i un nen que se li permeti massa, com que no sap controlar, no sap quan ha de parar, es torna aquest nen capritxós i consentit i mal educat. Per tant, nosaltres què hem de fer? Buscar l'equilibri. És a dir, ara pots expressar, ara no pots expressar, li han de donar a nosaltres, li han de permetre. Però sobretot és, si a nosaltres ens veu expressar adequadament, expressar el sentiment, ens veu plorar, ens veu riure, ens veu contents, ens veu tristos, el nen aprèn això, perquè el nen no aprèn el que diem, sinó que el nen aprèn el que veu fer els pares. I aquest exemple és el que el nen copiarà.
Uh-huh. I l'adolescent arribarà, o sigui, un adolescent que no li han ajudat de petit a controlar les seves emocions, sí. Li repercutirà també molt, no, l'adolescència?
Moltíssim. Moltíssim perquè hi ha una característica que jo la veig, no, la veritat, és que té dues coses. Una és força física, tant si és nen com si és nena, però sobretot el nen té força física, i a la vegada té una imatge que ha anat venent al llarg dels anys que ha de mantenir. Llavors ens trobem, hi ha aquesta part negativa, no? Aquests nois que tenen 14, 15 anys, que van de prepotents, que van de xulos, que van de jo sóc més que tu, que van de, no sé, de superiors als altres, no? Clar, això és que o bé tenen un model a casa semblant, o bé se'ls hi ha permès perquè se'ls ha valorat, entre cometes valorat, excessivament, és a dir, tu ets fantàstic, tu ets molt bo, però d'una manera desproporcionada, no? No se li ha fet viure ni frustració, ni un cert fracàs a la seva vida, a la seva curta vida, i com que no se li ha fet viure això, ell se pensa que és el millor, i com que és el millor, els altres són pitjors que ell, i llavors actua d'aquesta manera. I t'asseguro que a l'escola, sobretot, quan hi ha aquestes actuacions, és una crispació a vegades en la relació, per què? Perquè hi ha nens que se senten víctimes d'aquestes actituds prepotents. Però això s'ha après des de petit.
Sí, sí. Aquí està el mal, que el que no es fa de petit, després és molt més complicat.
És molt complicat. Sí,
molt, molt, molt més complicat. I els pares, cada vegada jo en trobo més pares, que no saben què fer ni gosen. Per això que et deia de la força física. Perquè tu pots donar una patacada amb una criatura de 4 anys o de 5 o de 6, no? Però què li fas amb un noi de 17 anys, un noi de 16, un noi de 15, i pares que estan que estan agobiats perquè no saben què fer, estan desesperats. I jo dic, escolta'm, no has fet el que havies de fer o has fet una manifesta o el que sigui, doncs no sortiràs aquest cap de setmana. I el criu de 15, 16 anys, 17, cada cas és un món, diu, doncs, jo marxo. I marxen. I no hi ha cap problema. I llavors dius, què fas amb aquesta criatura? Mm-hmm. És molt complicat quan no hi ha hagut una línia de conducta equilibrada emocionalment durant la infantesa. I la primera infantesa i la segona infantesa, és a dir, que fins als 6 i fins als 12, jo crec que és fonamental. Està lligat una mica amb la part d'etapa infantil i l'etapa d'educació primària, no? Aquesta jo crec que és fonamental.
I, per exemple, amb el cas d'això, no?, d'uns pares que arriben amb un fill a l'adolescència amb tota una sèrie de problemàtiques per no haver-se treballat tots aquests aspectes a la infantesa. Se n'adonen, però clar, això ja està fet. Vull dir, ja no poden tirar enrere. Llavors, quin consell donaries tu a uns pares que es trobessin angoixats en una situació una mica límit sobre aquest aspecte?
Home, jo penso que el primer és que ells reconeguin la situació, perquè hi ha pares que els costa molt, per una espècie de sentiment de culpa de no haver-ho fet bé, no accepten la realitat, no? I la van encobrint, la van dissimulant, la van justificant, i cada vegada s'empitjora, no? Per tant, el primer és, ostres, doncs, hem arribat aquí, estem desesperats, no sabem què fer, no tenim recursos. Per tant, reconeixement d'aquesta situació, no? El segon és preguntar a una persona especialitzada, que hi entengui, que tingui experiència, que conegui aquest món, per veure quin tipus de comunicació, sobretot, tenen amb el seu fill o amb la seva filla. Quin tipus de comunicació? I m'ho han explicat, doncs mira, vosaltres us comuniqueu d'aquesta manera, feu d'aquesta altra, parleu-ne d'aquesta manera, pacteu, perquè si parlem de l'adolescència, sempre s'ha de pactar. No val utilitzar els mateixos esquemes de funcionament educatiu quan el nen és jovenet, que té això, 5, 6, 7, 8, 9 anys, que quan tenen 14, 15, 16, 17, no podem fer el mateix, perquè el nen ha canviat moltíssim, no? Llavors, quan aquesta criatura fa el que li dona la gana i nosaltres no sabem què fer, ho hem de preguntar. Però fins i tot així, hi ha situacions que fins i tot jo hem trobat que no sé què fer, perquè hem provat diverses maneres i la criatura diu que no, i que no, i que no, i que no. Llavors, què fem? Llavors jo els dic, doncs mira, aquesta etapa de la vida és dificilíssima. Ell, sobretot, està relacionat molt amb el nivell d'orgull. És una persona amb un nivell d'orgull tan gran, que ni escolta, que ni vol sentir, perquè sap que si escolta i el fan pensar i el fan reflexionar, haurà de canviar alguna cosa de la seva manera de funcionar. I no vol sentir. Aquests casos que el nen se tanca, jo he tingut entre 3 i 4 al llarg de la vida professional, que he dit, no sé què fer més. No, fins aquí he arribat, perquè a vegades és increïble. Però fixa-t'hi, és quan hi ha el tancament emocional de la criatura que diu no vull saber res, no diré res, aquí és impossible intervenir. Clar. Llavors, què s'ha de fer? Passar com puguem, mira què dic, que és com ho digui, pleguem, no? Passar com puguem i esperar que ell se'n doni compte, canviï, o bé, que és el més terrible, que la vida li passi a passar unes situacions duríssimes de sofriment i de patiment, fins que, si ell opta, tria, gestionar d'una altra manera positiva la vida, perquè si no, el camí que aquesta canalla fa ens fa tanta por, perquè diem, ostres, a on anirà a parar? On t'arribarà amb aquesta conducta, no? I llavors sempre pensem que pot arribar a una situació delictiva, i és una pena, però és així. I això no només amb gent, allò que anem amb famílies desestructurades, no, això amb gent, amb família, bones persones, amb família, bona gent, perquè depèn de cada criatura, perquè cada criatura té el seu temperament. Els fills no són iguals, tots ho sabem, això, són diferents, i el que juga no és només l'aprenentatge, el model que tenim, sinó el temperament de cada criatura. Hi ha criatures sanguínies, per dir-ho així, hi ha criatures que són més o més pacífiques, un tipus pícnic, o un leptosomàtic que li és igual això que allò, o sobretot aquestes persones tan sanguínies, atlètiques, que són tanta energia, tanta força, si no gestionem i no els ajudem a gestionar bé això, poden ser persones que es descontrolin i que no sabem on poden arribar, no? I desgraciadament veiem que és així.
Una manera potser de treballar les emocions, així en grup i col·lectivament, l'escola dona l'oportunitat de fer-ho, no? O a la classe, quan succeeixen problemes, o fent jocs al pati, això és possible, és adequat?
És que això, les emocions poden treballar sempre.
Sí.
Sempre. Però depèn, en el cas del col·legi, depèn de cada tutor. Parlant de primària, infantil i primària, depèn de cada tutor. Si el tutor, jo ho veig cada dia, això, no? Hi ha tutors que tenen molt clar la importància de les emocions, ells mateixos s'han treballat, es coneixen i són adequats. Perquè qualsevol situació les gestionen bé, agafen les persones implicades, parlen amb ells, deixen expressar, escolten, es fiquen a la seva pell, tot això el que fan, no? I això es pot reconduir i veus que al llarg del curs aquella persona que al començament estava com esvolotada i esbarada i descontrolada es va situant, perquè té un referent al davant que li ensenya com ho ha de fer. Però què tenim després? Tenim l'altre, que és, diguem-li, el mestre o el professor, que té un desconeixement de la part emocional i es guia pels antigues costums educatives i és aquí mano jo, a tu et castigo, a tu et poso la llibreta negra, a tu t'expulso, i tot l'esquema didàctic...
O són molt permissius, també. O són massa permissius, també.
Qui? A vegades. Però el mestre que és massa... Parles dels mestres?
El mestre.
Sí, no, és que no et sento ara. Si deu haver-hi algun problema perquè no et sento.
Va, i ara?
Sí, ara sí.
Doncs el mestre que és massa permissiu,
sí,
és un mestre que no fa cap bé al nen. Però a la vegada la reacció del nen anirà contra ell mateix, perquè el nen necessita tenir un referent que li digui fins on pot arribar, què ha de fer i què no ha de fer. Ah. O sigui que tenim els dos extrems, però la persona que és massa permissiva no és un bon educador. L'educador ha de ficar límits, i els límits se posen amb disciplina i tendresa, sempre en aquest combinat i en aquest binomi. Si no és això, es descompensa per un costat o per l'altre.
Clar, clar. Uh-huh. O sigui que és el que has dit abans, seria molt important l'educació de les emocions als mestres, no?
Sí, sí, sí. Sí, perquè sí. Si no fem així, no fem bé la nostra feina. Som, llavors, simples o no, però transmissors de cultura, transmissors de coneixements, però si la vida, només en coneixements no és l'adequada. Perquè la qüestió és què en fem d'aquests coneixements.
Clar.
Jo estic en un institut on la directora fa anys, potser fa ja 8 o 10 anys, té clar que s'ha de fer educació emocional. És l'únic institut, bueno, dos instituts, que com ho han dit per seu, i ho fan sistemàticament en funció dels recursos que hi ha, no? Però ell diu, jo vull que hi hagi educació emocional amb els alumnes de l'ESO, batxillerat i cicles formatius, no? I veus que cada any, uns quants dies, menys dels que caldria, es fa educació emocional, se'ls introdueix en un llenguatge diferent, se'ls fa la reflexió sobre quines són les teves emocions, quines són les teves maneres d'entendre la vida, quina és la teva por, la inseguretat, perquè quan entrem en la dinàmica de l'adolescència, hi ha dos tipus d'emocions. Una és, les que són bàsiques, que els costa molt de reconèixer, és la por i la inseguretat. I aquesta por i inseguretat es barregen amb la tristesa, amb la por al ridícul, amb la por al fracàs, el que diran, què em passarà, i aquesta sensació fa trontollar la persona, la persona adolescent, no? Però, per altra part, és una època que és fantàstica, és una època de molta energia, que és, quines són les emocions positives? L'alegria, però que aquesta alegria pot ser desmesurada i entrar en una que en diem l'eufòria, i eufòria és un descontrol de l'alegria, però també hi ha molta imaginació, molta creativitat, molta solidaritat, moltes ganes de compartir, moltes ganes de viure, això també hi és. Per tant, què s'ha de fer? Però és gestionar, procurar que les parts negatives es vagin col·locant al seu lloc, perquè de pors no tots en tenim, d'inseguretat tots en tenim, de tristesa en tenim i n'hem de tenir, de pors ridícul, tot això ho tenim tots, fins jovenets i grans, però aprendre a acceptar que això forma part de la nostra vida, però que la vida és algo més que tot això, i la vida està en funció de l'energia que hi fiquem, de l'emoció, de la passió que nosaltres transmetem com a mestres, com a professors, als alumnes, perquè diguin, val la pena viure. Perquè si no, moltes vegades, jo em trobo molts nois que em diuen és que la vida és un desastre, és que no val la pena viure, no val la pena estar aquí. Clar, quan arribem a aquest punt, ens diu alguna cosa, no?
És molt trist, no?
Molt, molt. Aquesta edat, no?
Molt.
I a més, penso que el no saber gestionar totes aquestes emocions també pot repercutir molt a la qüestió de la concentració a l'hora de l'aprenentatge.
Sí, però sobretot en aquesta edat, També a les edats petites també passa, no? Però a les edats d'aquestes adolescència, quan nosaltres veiem que hi ha un nen que té dificultats d'adquisició de coneixements, d'aprendre les coses, de recordar-se'n, de fer bons exàmens, sempre busquem quins bloquejos té aquesta criatura, aquest nen, aquest adolescent, que li fa que la capacitat que té no es pugui desenvolupar adequadament, i moltes vegades trobem els típics bloquejos, doncs en què ell que se sent rebutjat pels companys. L'altre que volia una novieta li ha dit que no. L'altre que volia una novieta li ha dit que no. L'altre que té uns pares que estan separats i s'han barallat i cada dia hi ha guerra. L'altre que volia anar de concert i no l'han deixat i ara diu, ah sí, doncs ara no estudiaré. O sigui que hi ha tanta implicació emocional amb la part intel·lectual, amb la part, diguem-ne, de rendiment escolar, que això, hi ha professors que ho tenen molt clar i ho treballem així, que si no treballem la part emocional, no es pot desenvolupar en aquest xiquet o en aquella xiqueta la part intel·lectual. Per tant, per molt que anem a repàs, per molt que fem tècniques d'estudi, que per molt que li expliquem i que li diem i tornem a repetir, si emocionalment aquella persona no està bé, al màxim de bé possible, perquè bé no estem mai, al màxim de bé possible, no es traurà el suc i el rendiment que podria treure de la seva capacitat intel·lectual.
I tindrà moltes possibilitats, suposo, també després de fracassar amb el treball, amb la relació amb els amics quan sigui gran, tot.
Perquè si això no, ningú li explica i ningú li ensenya i ell no fa pràctica, és que nosaltres anem amb una maleteta i marxar d'aquesta maleteta de l'institut i si va a la universitat anirà a la universitat amb aquesta maleteta i quan vagi a treballar anirà amb aquesta maleteta. De què? De les emocions mal gestionades. I llavors què passarà? Doncs que quan un company de feina li farà la punyeta perquè voldrà guanyar-se un puesto, si no ho sap gestionar, o s'esfonsarà o atacarà, agredirà l'altre perquè té por de que li prengui. I llavors entrem en una dinàmica ja adulta que fa exactament el mateix que quan érem petits i quan érem jovenets. Per què? Perquè no ho hem sabut gestionar. I amb escenaris diferents, amb situacions diferents, amb vestuaris diferents, fem el mateix, des de petits fins que es morim. Déu-n'hi-do, eh?
I tant. Amb tot el que ens has explicat avui, es veu que la tasca d'educar és molt complicada.
Pare, també és molt apassionant.
Molt apassionada, molt gratificant en molts moments.
Sí, sí.
I el que sí penso que com a educadors i com a pares hem de tenir clar és que si ens angoixa alguna cosa, cal buscar ajuda. No penso que moltes vegades ens ho volem solucionar tot nosaltres i precisament per això ens angoixem, perquè no ens en sortim.
Sí, sí,
i que no ens faci mandra i que no ens faci tenir escrúpols d'això, de dir, doncs no, jo sol no me'n surto, he de buscar ajuda en algun lloc.
Sense manies.
Que qualsevol ajuda és bona quan es tracta d'educació.
Sí, però això ho fem amb les coses físiques, ho fem. És que si, almenys a mi, si m'espatlla el cotxe, el porto al mecànic.
Clar.
I no tinc cap mania. I si em fa mal la panxa, vaig al metge. És que sí?
Sí.
Doncs si nosaltres no sabem gestionar aquella part emocional, que és la base, que és la xispa de la vida, és el que dona emoció a la vida, quan anem amb una persona, un professional que ens ho ensenyi, per què tenim tanta vergonya? O per què tenim... Ah, i això, hi ha gent que diu, no, els draps bruts s'arreglen a casa. Mare de Déu, sentit. No, els mals de panxa i l'apendicitis l'arreglarem a casa. És que, de veritat, que a vegades són una mica tremendos els pares.
Molt bé, se'ns ha exhaurit el temps del programa, el tècnic ens avisa que ja se'ns ha acabat el temps, i per tant no podem continuar, cosa que ens agradaria moltíssim, sí, perquè és molt agradable parlar amb tu.
Molt bé.
Moltes gràcies.
Una última cosa, Dolors, m'agradaria dir que els pares que busquin ajuda,
sí,
que no busquin tant una persona que té molts coneixements, sinó una persona que visqui aquesta professió educadora amb passió, que sigui un apassionat de la seva feina. Per què? Perquè necessita que el professional comuniqui i transmeti aquestes ganes de viure, aquesta il·lusió per viure, a la criatura. Perquè llavors la criatura s'ho creurà.
Molt bé.
Perquè moltes criatures m'han dit, no hi vull anar, això. Per què? Perquè doncs m'aporta allí, em fa fer fitxes, jo no vull això, no? Perquè, sobretot a l'adolescència, perquè el nen és emocional, és bàsicament emocional.
Clar.
I llavors ha de trobar una persona emocionada amb allò que fa. Només volia fer aquest matís.
Molt bé. Moltes gràcies, Josep Maria, per haver acceptat la nostra invitació i donar-nos tota aquesta informació i orientacions.
Molt bé.
Penso que també ha sigut molt profitosa pels nostres oients, sobretot els que són pares i educadors. Doncs bé, nosaltres deixem aquí el programa de l'Art d'Educar i donem pas a l'informatiu amb l'Alfonso Reig. Recordeu que podeu tornar a sentir aquest programa demà diumenge a partir de les 6 de la tarda i dimarts a les 8 del vespre, que reparteix tota la programació del dissabte. La Isabel Gaià, la Rosa Gairal i l'Anton Vidal, que ens ha fet de tècnic, ens esperem que tingueu un bon cap de setmana. Ne ballei no vuoi me.